Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia, passen 5 minuts de les 12, és dijous, se sent aquesta cançó, intento cantar, i vol dir que comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem convidats de Sant Cugat, sí. A veure, nouvinguts, per segons qui sí, per segons qui sí, però no ho són. I algun d'ells també. Tindrem dos parts de programa, amb gent que fa teatre aquí. Però abans, la homilia de Molta Comèdia. Cambres singulars. On són els amants de la música? Benvolguts, germans, en les arts escèniques. El diumenge passat, dia 18, a les 12 del migdia, vaig assistir al segon concert de la nova programació de les Cambres Singulars, una molt bona idea de l'àmbit cultural municipal que presenta concerts de cambra, és a dir, concerts amb solistes, duets, trios, quartets de diferents instruments en llocs poc habituals. En aquest cas era l'espai Àgora de l'Ajuntament, és a dir, el lloc on habitualment la ciutadania va fer alguna mena de pagament, consulta, o ara inclús, poder parlar directament amb l'alcalde un dia de cada mes, i on hi ha l'enorme tapís de Mercè Diogene, Vibracions, un títol molt adequat tant per les activitats normals com pels concerts que s'hi fan de tant en tant. El passat diumenge estava programat el duo de flautes travesseres Dies Sabufelten, és a dir, les flautes màgiques, un nom encertat a partir de la flauta màgica de Mozart, i la veritat, i altres compositors, I la veritat és que va ser molt demostratiu de la qualitat del programa escollit i de les intèrprets de la gironina Marta Torres i l'austríaca Teresa Prem, que habitualment treballen plegades o en grups de cambra i orquestres al centre d'Europa, sobretot a Salzburg. Bona música, bons intèrprets. I on era el públic que diu que estima la música a Sant Cugat? No arribàvem a les 25 persones. 7 o 8 eren amics i coneguts de les flautistes, i els altres érem els de sempre. Un diumenge de sol, a les 12 del migdia, una hora de música, un preu a l'abast de tothom, 6 eurons. Què passa, Sant Cugatencs? Què passa, estimats Sant Cugatencs, amants de la música? Doncs passa que una cosa són les paraules i una altra els fets, una cosa la realitat i l'altra la presumpció de que a la ciutat de Sant Cugat tenim de tot i bo. Som els millors, etc. I així, germans, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén. Tenim aquí l'estudi a l'actriu Maria Vancells. Bon dia, Maria.
Bon dia, Eduard.
Encantat que estiguis aquí.
Gràcies, jo també.
Amb un esforç que jo t'agraeixo molt.
Gràcies.
El Cisco Ruiz, què tal, Cisco?
Com estàs, Eduard? Bon dia.
Doncs aquí molt content també que estiguis aquí, un home que té el cim mirant en aquest moment, ens fa fresc al carrer, diu que fan 14 graus i aquest home va amb samarreta amb màniga curta. Sí,
això no és pas fred, 14 graus.
No? Bueno, de totes maneres estem aquí no per parlar d'això, ni del fred, ni de les samarretes, ni de res, sinó estem aquí per parlar perquè el dissabte i el diumenge el Teatre de Mirasol, a les 8 el dissabte i a les 7 el diumenge, fareu una obra de la Marta Butxaca que es titula Rita.
Efectivament.
Rita.
Que està dirigida pel Mario.
Pel Mario Fernández. Grande.
Molt bé. Què és Rita?
Rita és, és un, és el nom del gos i és el nom de la mare. I és un problema que se'ns planteja davant de la mateixa situació en diferents tipus de sers vius.
En aquest cas, tu ets la filla de la Rita.
Sí, i el Cisco és el meu germà.
Nosaltres dos som germans.
I ell és l'amo de la Rita.
Tu ets el fill de la Rita i a la vegada l'amo.
Correcte.
De la Rita.
Correcte.
Gossa.
Tenim dos Rites.
Tenim dos Rites. Mm. I aleshores, com és que en un moment determinat amb en Mario van dir, volem fer aquesta obra?
Bueno, jo vaig veure el primer muntatge que es va fer a la sala Beckett i em va agradar força. I quan encara estem de gira, de fet encara estem fent actuacions de la funció anterior d'abans que arribi l'alemany, però ja teníem ganes de provar una cosa nova. I aleshores, quan vaig veure aquest muntatge, els hi vaig proposar, els hi vaig dir, bueno, he trobat una cosa que és interessant, que pot donar molt joc, que no és un drama, no és una comèdia, que barreja els dos aspectes, allò que diem a vegades un dramèdia d'aquest tipus, que es presta als personatges que som. Bueno, vam llegir el guió, ens va costar posar-los d'acord, també al principi, ostres, encara no ho acabem de veure, però un cop el vam fer nostre, doncs, bueno, ens hi vam llançar i des de l'abril, potser que vam començar a preparar-ho,
sí, pot ser.
Doncs, fins aquí.
I vas tenir-ho aquest dissabte.
Aquest dissabte.
És l'estrena.
És l'estrena.
Que seguiu fent, com dèieu, quan arribi l'alemany.
Sí,
i per tant,
sí, sí, encara tenim funcions pendents, però de moment, projecte nou.
Multipliquem.
Del teu personatge, Maria, què en diries?
El meu personatge, doncs, que jo, la Maria li diria moltes coses en aquesta, que també es diu Júlia, casualment, com sí. El meu personatge abans que arribi l'alemany també es diu Júlia, i és un personatge que necessita volar i no vola, no vola prou. I aleshores es troba en una situació que el germà li posa un mirall davant, però costa de veure's.
I el teu, Cisco?
Ah, jo sóc un hipocondríac que m'afecta tot, que estic convençut de que ho tinc tot, tot el que passa pel món ho tinc jo, i el que em passa amb les dues Rites m'acaba afectant de tal manera que intento agafar-me a la meva germana i de vegades m'acosto, de vegades m'allunyo. Bueno, estic, em moc aquí.
És molt pesat.
Sí. Sí, sí, sóc molt pesat.
No sé si això que ho acabeu d'explicar, que acabeu de dir, estarà d'acord l'autora de l'obra, que és la Marta Butxaca, que la tenim escoltant,
no.
En aquest moment. Marta, bon dia. Ah, em diuen que no. Em pensava que sí.
Oh.
Ah. Doncs ja em pensava que sí, perquè teníem la intenció... de que la Marta Butxaca estigués aquí al telèfon.
Ostres, doncs hagués sigut una preciosa sorpresa.
Sí, el que passa que hi havia un inconvenient i s'ha confirmat.
L'inconvenient.
L'inconvenient.
Bueno,
parlarem
amb els riscos del directe.
Però a mi m'agrada, i ja sap el Cisco que m'agrada molt,
sí.
I perquè penso que és interessant que l'autor o autora tinguin una mica...
No
retorn només dels espectadors, sinó dels propis, en aquest cas, dels actors de l'actriu que feu.
Bueno, probablement la Marta va escriure el text i nosaltres l'interpretem d'una manera diferent, potser, de com ella l'escriu o com ella planteja el dilema que acaba sorgint. Probablement ella tenia una visió, però clar, jo m'imagino que cada companyia que entoma un projecte se l'ha d'acabar fent seu, i de vegades, moltes vegades, el que l'escriptora o la guionista té en el cap no acaba sent el mateix que altres companyies fan. Però bueno, suposo que això també és l'encant de la creació, no? De que després algú agafi allò i ho plantegi d'una altra manera.
A més, aquest cas té un altre component interessant, i és que l'estrena va ser, com el cas vostre, un germà i una germana, i en canvi després d'una reposició van ser dues germanes.
Sí, vaig veure després que ho feien la Mireia Porta.
I no sé si pensant-ho dius les característiques del personatge home, si realment es pot muntar o no es pot muntar.
Segur que sí, però a mi m'ajuda que sigui un noi, perquè al final amb un germà i una germana, tot i ser germans, tenen característiques molt diferents, no? El fet d'home-dona ajuda. A mi una cosa que m'agrada molt és quan comencem a llegir un text, aquest text de la Marta és molt bonic, quan el vas fent teu i te l'aprens i vas trobant sentits de les frases, no? I aleshores el que sí que m'agradaria compartir amb ella un dia, si parlo amb ella, és de, ostres, tu pensaves en això? Perquè clar, un cop nosaltres l'hem anat treballant, dius, no, clar, és que qui està dient això, no? I és molt xulo veure com d'un text que tu comences un dia a llegir, que encara riem a trossos, que problemes tenim aquí.
Bueno, això està bé, no?
Sí, bueno,
sí,
espero...
Sí, però dissabte
espero
no ens pot passar.
No,
dissabte en aquells moments determinats que comenta la Maria no podem riure.
No, i em diu, per què rius? Dic, joder, si és que mira com em mires, sí, esclar. Però bueno, lo interessant és veure un text que tu llegeixes normal, com te'l vas fent teu, i m'agradaria saber si la Marta li ha posat aquest sentit que nosaltres li donem, no?
Bueno, al final, però... jo crec que al final la Marta escriu, però al final els actors són els que fan el text seu. Per tant, segur que la intenció que nosaltres li donem des del nostre muntatge és el, no sé si el correcte, però és l'idoni perquè tingui el caire que nosaltres volem.
Que ella explica que parteix una vivència personal.
Sí, ho vaig llegir, l'entrevista. Sí.
I per tant, en aquest sentit, doncs, com dius tu molt bé, Fisco, el que pot passar és que i doni un èmfasi determinat que a l'hora de vosaltres recollir-ho i el Mario doncs
sí, i el Mario ens ha marcat moltes coses que potser fins i tot ni la Maria ni jo vèiem i que deia, no, és que hem d'anar cap aquí perquè aquesta frase, dius, ostres, doncs tu mires i dius, doncs potser sí, doncs anem cap aquí.
És que sembla que és bon director, però tampoc
ara que no ens escolta
allò. Jo tampoc li diré, vull dir...
No, tu no li diguis.
Però preocupis,
no hi ha cap... Que s'ho creu.
No hi ha cap problema.
Ens ho diem aquí.
No, però jo penso que és... En un cas com el vostre, que porteu anys ja doncs, col·laborant i estant i fent coses junts, suposo que és un equilibri entre el que cada un, en aquest cas tu, Mario, tu Fisco, trobeu, voleu, i aquell punt de dir... moment, perquè a vegades jo el trobo faltant segons quines obres, trobo faltar que algú li hagi dit a l'autor tal, talla una mica per aquí.
Sí, no? Ens ha passat. Tu i jo hem coincidit a vegades amb algun muntatge que hem sortit i hem dit, mare Déu, li sobren 3 hores.
Ja. No, potser 3 hores no, però...
No, m'he exagerat, sí, però dic que li sobren un tros.
Dius, home, aquí 20 minuts menys no passaria res, perquè quan hi ha una reiteració, el que fa és baixar el poder del que s'està explicant, no?
Tal qual.
No, en el cas
quan
muntatge...
et cansa, quan dius, no, ja ho has dit 3 vegades, no una...
Que ho anem entenent, la primera ja semblava que ho entenia.
El públic és intel·ligent.
Sí, no, és així. Hi ha una circumstància, vosaltres ja, si no m'equivoco, és la segona obra que feu els dos sols.
Sí. Sí, el segon muntatge que fem seguits, els dos sols, dirigits pel Mario. Sí, sí, ens trobem còmodes, treballem bé, crec jo.
Bueno, treballaràs tu bé, perquè a mi em costa la meva.
I de moment, sí, és el segon.
I a més aquesta obra té una mica com l'altra, que parlem de coses molt serioses, perquè són molt serioses, però fem broma. O sigui, la gent no surt trista. S'ha rigut i ha passat molt bona estona, però li hem posat davant, allà, hem posat a taula un tema molt gruixut. En aquest cas però parlem d'eutanàsia, no?
I en el cas d'aquest muntatge es planteja un dilema que el públic, un cop acabi la funció, haurà de prendre partit de dir estic d'acord amb el que s'ha plantejat i el que s'ha decidit al final o no. Hi haurà públic que potser al final diu doncs jo no hagués decidit això, perquè el dilema que es planteja al final ha de tenir una resolució i nosaltres, la Marta en aquest cas en el guió, la resol com ella ha pensat.
Perquè no sé si podem avançar.
Al final no.
Al final no.
La idea sí, és el que comentava.
Però la idea seria molt clara.
Sí.
Tenim dues Rites,
sí.
és persona, sí. L'altre és animal, i estan en unes circumstàncies similars.
I veus molt lògic el que has de fer amb una i molt lògic el que has de fer amb l'altra, i així és la societat.
El tema és, potser és que, per mi, una de les virtuts que pugui tenir aquesta obra és que aquesta mateixa situació 50 anys enrere no es podria plantejar així.
No, segur que no. Segur que no. I és més, i jo voldria que d'aquí 50 anys, espero abans, en el futur, tampoc es plantegés d'aquesta manera.
Que ja ni s'hagués de plantejar.
Sí, jo crec que seria un senyal de que com a societat hem progressat. Penso.
Sí, perquè clar, aquesta comparació entre què faig o què intentem fer, decidir sobre la vida d'una persona o sobre la vida d'un animal, en definitiva, un gos...
Sí, sí.
I aquest eufemisme que em mata, això de mascota, a mi... La mascota, no, escolti, és un gos, no? O és un gat, sí, o és sí.
Un eufemisme.
Sí, sí, però una mascota, perquè jo...
Però la gent té molt... En aquest cas, la gent té molt clar què fer en aquesta situació. Però quan parlem d'una persona... Amic, aquí el ventall és tan ampli com persones som. I probablement la gent que vingui a la funció tant dissabte com diumenge, les respostes després...
Bueno, si més no, és per pensar, que a mi és el que m'agrada, no?, que fem pensar al públic. No venen a veure una obra i ja està. No venen a veure una obra, els plantegem un problema i te'n vas a casa i te'l penses i valores i potser tens conversa en família, no? Perquè d'aquí poden sortir converses també.
I a més hi ha una cosa segura i és la situació de la Rita Mara.
Sí.
És una personal, evident, però podria ser que una persona en una situació des del punt de vista de salut mèdic sigui similar. En canvi, tal com funciona podria ser diferent.
Sí, sí.
Sí, no totes les situacions són iguals, tot i que la malaltia sigui la mateixa, les circumstàncies siguin les mateixes, això pot canviar molt.
Sí, sí, sí. Per això dic que el públic al final pot prendre una decisió i una altra persona, la seva parella, pot dir, pues jo veig completament, diametralment diferent. Bé, la gent s'haurà de no mullar, però sí que se n'anirà al cap, com diu la Maria, se n'aniran a casa amb... Bueno, amb un tema de conversa. Què faries?
Els personatges que feu, Maria, en el cas la germana, la filla i germana, s'ajusta en molt del que tu penses personalment?
Gens.
És totalment oposat.
Totalment oposat.
Per tant, has de fer molta feina d'interpretació.
Bueno, és acceptar que aquest personatge veu així i defensar-lo així, no? Però jo, a més, jo a la meva vida personal tinc una Rita, que no és ma mare, però és una persona que estimo molt, i si jo pogués, la faria marxar. I és clar, ella la defensa, la Rita i la Júlia defensa que la mare es quedi allà al preu que sigui. I per mi em sembla molt injust. I a més, ella acusa el seu germà d'egoista, i en veritat és ella l'egoista, no? Perquè no la vol deixar marxar, perquè la necessita.
Bueno, per tant, la pregunta també per tu seria la mateixa.
No, jo no tinc cap...
T'identifiques amb el teu personatge?
No, al revés, tots dos ens ha demanat un esforç molt gran, perquè jo no sento cap tipus de vincle amb cap animal i tinc claríssim el que faria en els dos casos. Per tant, el mateix que jo li demano a la Júlia que faci, jo com a Cisco no entenc com defenso el que defenso com a personatge respecte de la Rita Gos. Però, bueno, això és la feina que tenim. Hem hagut d'intentar treballar i intentar deixar-nos emportar pel que marca el guió.
És interessant que sigui així, sí. Perquè és un treball amb aquesta interpretació. Altra cosa que pot passar, en un cas com aquest, seria que, precisament perquè esteu en posició, diguéssim, oposada, no es donés la figura realment que està escrita.
No ho sé, això ens ho hauràs de dir tu quan ens vegis. No?
Home, l'hem intentat fer, la figura hi és, els personatges hi són.
Nosaltres hem intentat construir, tots tres, hem intentat construir uns personatges que siguin forts dins del personatge que ha construït la Marta en el text. No cal estar-hi d'acord, gens, no? Pots no estar-hi d'acord, però un cop tens aquest personatge a tope amb ell, sí, sí, pensi el que pensi. I en aquest cas...
Sí, perquè és curiós, així com la Júlia de l'Alemany, que era un cant a la vida, no? Que ella, sí, que decideix fer amb aquella decisió. A mi molta gent em va dir, és que ets tu. Dic, bueno, potser sí, no? Perquè sóc vital, perquè m'agrada fer coses, no? Amb aquesta Júlia jo crec que no passarà el mateix, no? Jo no penso com el que fa ella, no ho faria jo, però bueno.
Veus, a mi no m'ho deien amb l'Alemany. Com que feia 26 personatges, no podia ser cap jo, veus?
Espero que aquí tampoc t'ho diguin, no, perquè espero... hipocondríaco i tot
no,
això.
No, ui, no, és molt allunyat de
mi. No, és veritat. Però en aquest cas, bueno, en aquest cas hi ha una dificultat afegida, no? Sí, que és precisament el canvi contínuament, perquè a més és continu.
Sí, sí, en l'anterior muntatge sí, però en aquest és, jo no sóc hipocondríaca, bueno, crec que no sóc una persona ni hipocondríaca, no. Ni... No, hipocondríaca no.
La Maria diu que no està... Tinc la sensació... Bueno, ja està bé, perquè aleshores... Ara esteu tornant a posar sobre la taula, aquí mateix a l'estudi, el que passa a l'escenari.
No, i passarà, ja veuràs, ja veuràs. Així ens enganxarem, així ens enganxarem.
Però és que seguim rient,
sí.
I creiem que el públic s'ho passarà molt bé. Quan fas un espectacle, comences, al principi rius molt, i després, clar, t'acostumes a les bromes, ja no les rius, i dubtes de, ostres, això farà gràcia, però just el dilluns, jo tenia el dia més tonto de lo normal, i jo no podia parar de riure, sí. I després, quan deia, vols parar? Dic, però és que no puc. O sigui que espero que la gent s'ho passarà molt bé.
Home, jo espero que també, perquè a més penso que és una obra que ha tingut una resposta molt bona des que es va estrenar a Beckett i que va tornar una altra vegada a funcionar i em sembla que també té idea de continuar, perquè es veu que han quedat sectors de públic que no ho ha vist i per tant...
Sí, la primera vegada no va durar massa, a mi em va sorprendre, jo pensava que faria temporada llarga. I jo vaig anar-hi perquè me la van recomanar i m'ha agradat molt i vaig fer allò boca a orella, però és cert que no va fer una temporada massa...
Perquè la fem nosaltres ara.
Sí. Nosaltres que farem temporada llarga, gràcies. Sí. Ja.
Perquè abans que torni a l'Alemany, quantes funcions porteu?
Uf!
Més o menys.
Una trentena, ben bones.
Unes quantes, sí.
Sí, ben bones. Una trentena, ben bones.
Bueno, l'Alemanya sí, ha sigut xulo, que hem participat en molts concursos i hem guanyat, jo diria que pràcticament
girat,
tots.
Has girat per tot Catalunya.
Tot Catalunya.
Sí, hem girat bastant.
Sí, sí. I encara tenim. El gener encara anem a Sant Quirze.
Sí.
I no sé si tenim algun mes. Sí, sí, no. Mentre ens vulguin, nosaltres anem. Si hi ha un escenari i ens deixen...
Però això és fantàstic, no?
És meravellós, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. A més, amb l'Alemany la resposta del públic ha sigut superbonica, molt bonica. Cada espectacle que hem fet... Ha vingut gent a abraçar-nos, a plorar o a riure amb nosaltres, a compartir experiències, ha sigut molt bonic.
Molt bé, doncs estic molt content de que m'expliqueu això i això el diumenge, a veure què passa.
El dissabte, comencem pel dissabte.
Sí, comencem, diem-ho. Teatre de Mirassol, aquest dissabte a les 8 de la tarda, a les 20 hores, en fi, a les 8 del capvespre, com ho diguem, Rita de Marta Butxaca, i el diumenge a les 7 de la tarda, a les 19 hores, per qui li agrada més, també una segona funció de Rita de Marta Butxaca.
Allà ens trobarem.
Que vagi
bueno,
molt
nosaltres
bé.
Hi serem, no, Cisco?
Jo crec que sí que puc anar-hi, però...
Doncs anem-hi, va.
Vinga,
un plaer,
que vagi molt bé.
Gràcies,
Eduard.
Aquesta música que sentíeu era Tchaikovsky i era Eugeni Onegin. I per què l'han posada? Doncs perquè parlarem d'una obra russa. Molt russa. Molt russa, però a la vegada molt universal, que són les característiques de qualsevol obra de Tchaikov, que és una cosa que s'entén perfectament com va sorgir, de quina manera i per què es va crear, però en canvi després va per tot el món i tothom ho entén. Perquè parla de la naturalesa humana, perquè parla dels humans. I per què en parlarem? Perquè un prometatge de Tchaikov es fa aquest dissabte a Cal Gerrer, de la Fundació Cabanes, i també es torna a repetir altra vegada el dia 2 de desembre, l'altre dissabte, i els dos dies a quarts de set, a dos quarts de set, a les 18:30. Del capvespre, de la tarda... No, diguem de la tarda.
De la vesprada.
De la vesprada.
És maco, això, no?
Molt bé, Ignasi. Qui acaba de parlar en aquest moment, que m'acaba d'ajudar molt, ha sigut l'Ignasi Roda, que és un dels participants, i qui està al costat meu és en Jaume Pla i Pla de Vall, que diuen que és l'actor més vell de Catalunya. A veure, més vell?
D'Espanya.
T'agrada vell o gran?
Gran, gran.
Gran, no? Dic això per... gran. A mi ja m'està bé vell, eh?
Vull en el doble no... sentit de la paraula. Gran, en el doble sentit.
Doncs bé, els dos són els dos personatges. Falta una tercera, que seria doncs la personatge d'aquesta filla, de la filla d'un terratinent, que seria Ignasi. A més, és curiós perquè vosaltres
no, perdó,
dos...
Perdó. Stefan Stefanovic. El terratinent és Stefan Stefanovic.
No, ja. I tenim, doncs, una persona que acabàs a casa de Stefan Stefanovic perquè volia demanar a la mà de la seva filla, que és ja una fadrina una mica així grandeta. I aquest personatge és el que fa, doncs, l'amic Jaume Pla, que és Ivan Vasilievich.
Exacte.
Una mica hipocondríac, diríem.
Sí.
Una persona una mica hipocondríac, però bé. Sí. Ell va allà perquè diu, ja és hora que faci aquest pas, que és important. El que és curiós aquí, en aquest cas ho hem de dir, és que aquest pretendent, aquest, diguéssim, granadet, però encara doncs, una edat que es pot... doncs és precisament en Jaume Pla, que
una
té l'edat que
edat
té.
Crítica, no? Jaume, és una edat crítica.
Sí.
I en canvi, doncs, el pare de la criatura resulta que és l'Ignasi Roda, que té uns quants anys menys que el Jaume Pla.
Però això, en teatre.
Però a l'hora de sortir a l'escenari, el que passa és que, clar, vosaltres interpreteu, creu els personatges.
El teatre tot és mentida.
I s'ha acabat.
Tot és mentida en el teatre.
Vols dir, Ignasi?
Tot és mentida.
Quan el teatre diuen que és un mirall...
És un mirall, però és un mirall de mentida. La qüestió és llavors com l'interpretem, no?, aquesta mentida.
Bueno, la història quina és, Jaume? Vas començar tu, aquesta obra tu vas fer a l'any 1959.
59. Estrenada al Cercle de Teatre de Sant Lluc, al Fòrum Vergès.
Al Fòrum Vergès.
I després la vam fer a Romea.
I va estar uns quants dies, unes quantes funcions?
No, només.
En aquell moment...
Un parell de funcions.
Un parell de funcions.
Sí. Saps què passa? És que aquí on el veus, durant l'any feien 4 o 5 obres de teatre i per tant s'haurien d'anar repartint amb els diferents grups de l'ADB. Llavors no podien fer temporada llarga.
No, però és que a més en plena censura, quan eren obres catalanes traduïdes d'un autor estranger, la censura només permetia fer 3 funcions.
Sí, també és cert.
Me'n recordo. Sí. Jo hi anava.
Oi?
L'ocupació dramàtica a Barcelona aconseguia fer una cosa, o sigui, portar segons quins autors com Brecht, per dir algú, doncs portar-ho a un escenari de la ciutat era...
Fa 4 dies hem celebrat els 60 anys.
60 anys de l'ADB.
No, de l'estrena de...
Ah, de l'estrena de l'obra.
De l'AUCA, de la Pedra Rals, sí. Que va ser motiu perquè clausuressin l'ADB. I a partir de llavors va començar ja la gran revolució teatral amb el teatre independent, la transformació de l'Institut del Teatre, l'aparició, doncs, molta gent de la DBC professor de l'Institut, van sortir els Joglars, de la banda, van sortir el TEC, el Lliure, gent de la DBC també va formar el Lliure. O sigui, imagina't que es pot dir que amb 7 anys de gestió d'ADB van arribar a crear una generació de gent potent en el món del teatre.
Sí, diem que tenim aquí asseguts a l'estudi dues memòries vives d'una època, en aquell moment difícil, però gloriosa del teatre català.
Tenim dues memòries, perquè jo vaig col·laborar una vegada més amb l'ADB fent els 5 calors del Vall Mitjana,
sí.
Fent de gitanet.
Però era molt jovenet, tu, eh?
Molt jovenet, i home, jo feia de fill de la meva mare, i encara el meu record és atravessar corrents, dient, mamà, i clavar-me un clau en el peu i abraçar-me amb ella.
El feia la Núria Feliu, no?, la protagonista.
Sí, i això ho vam fer allà a Reus, al centre de lectura. Ell és, diguem-ne, de la vella generació de l'ADB i jo sóc de la nova perquè vam refundar l'ADB per crear el Premi Frederic Roda de Teatre, que em sembla que ara fa poc has parlat amb una gent que representa una obra que és Premi Frederic Roda de Teatre,
sí,
la Rita.
Sí.
Sí, sí. I llavors la vam remuntar el 2013-2014 per crear aquest premi i també gestionar el Premi Xirgo.
Com és que torneu a fer
una gala?
Un provetatge. No, mira, jo això ve perquè, com deia abans, en l'època de la censura només deixaven fer 3 funcions. I aleshores, la burgesia catalana en deixava els teatres més grans perquè poguessin obrir. i a més poder tenir més èxit, no? I aquesta la vam estrenar, ja dic, al Segre d'Institut de Sant Lluc, després al Fòrum Vergés, i la vam fer al Romea. Però va tenir tant èxit, que jo llavors començava amb l'ADB, que es va fundar el 55 i ell va entrar el 57, i es va clausurar el
63,
sí, sí. I aleshores, jo que en aquest aspecte sempre m'he mogut amb un plan de venedor, quan vam acabar de fer el promesatge, vaig dir, em deixeu organitzar bolos, i van dir, home, tu mateix. I llavors jo vaig organitzar bolos. I la vam fer a totes les cases de la burgesia catalana, la vam fer per tot arreu. I ara la portem feta ja fa 300 vegades. Sí, sí.
Una cosa que després la vam batejar amb el nom del teatre que truca a la porta, perquè sí, de fet és arribar a treure dos sofàs i aprofitar una mica doncs, els mobles que tenen a la casa i muntar la
ara es torna a fer això, eh? Però nosaltres vam ser pioners en aquella època.
A tornar a fer el fet de fer teatre...
Això del teatre que truca a la porta va ser una cosa que la vam agafar d'una agenda holandesa que anava doncs, per les residències i els hospitals i llavors improvisava petites funcions de teatre i a mi em va agradar molt això del teatre que truca a la porta i durant un temps ens vam presentar com la companyia del TTP, el teatre TTP, que truca a la porta. I això estem parlant dels 80, no? I, més o menys.
Però ell no feia aquest paper, eh? Era jovenet i no el feia. La vam estrenar, la va dirigir el Jordi Torres i després, quan vam fer bolos, ell va entrar com a protagonista fent l'Estefan Estefanovic.
I tu com a mínim has tingut 9.
9. 9 Estefans i 10 Natàlies.
I un sol Ivan.
10, sí, sí, sí.
I un sol Ivan.
L'únic que s'ha mantingut fent el mateix paper Ivan Vasilevich ha sigut jo. Sí, sí.
Ara, de totes maneres, feia un temps que no la feies, feia uns anys que no la feies.
No, la feia en versió reduïda.
Exacte, fins que va haver doncs, el Dia Mundial del Teatre. Exacte. I aleshores es va pensar fer aquesta obra reduïda, que serà només el teu personatge i el personatge
de la Natasha.
Això va néixer perquè aquí hi ha diverses companyies amateurs, aquí a Sant Cugat, i cada any pel Dia Mundial del Teatre cada companyia feia un acte i trobàvem una plaça pel carrer i tal. I llavors aquesta vegada van dir no, s'ha de fer amb un teatre, s'ha de fer amb un teatre al Mirasol i s'ha d'agafar totes les obres curtes del senyor Chekhov. I llavors van treure un llibre que deia El bon doctor, adaptat pel
Simon.
Aquesta la vam muntar a Bellaterra, el doctor la vam muntar amb el teatre ja, Inestable, sí, de Bellaterra.
Sí, però bueno, llavors què va passar? Que va haver-hi 8 companyies que s'hi van adherir i van triar cadascú d'ells una obra de Neil Simon, o sigui del Chekhov, adaptada pel Neil Simon. I dintre d'aquesta selecció hi havia el prometatge. Llavors la companyia que em presentaven a mi, que era l'Espiral, de la senyora Núria Aitini...
No, t'inscriu-la de Pajoreix.
Home, el prometatge aquesta l'ha de fer el Jaume Pla, perquè l'ha fet tota la vida.
Ja està la història, ja està la història marcada,
patent,
no?
Patent de cors, que en se'n diu això.
I vam estar, bueno, l'hem fet a l'estrena, la vam fer dues funcions allà, com les altres companyies, però així com les altres companyies van acabar i ja estava, l'hem anat fent, la versió reduïda. Jo m'he espavilat, hem buscat gales i tal, fins que la vam fer aquí a Cal Gerrer, en versió reduïda, i va agradar molt. Però llavors algú va dir, i va enviar una nota, escolta, aquesta obra és molt bona, però per què no la torneu a fer, però en versió sencera? I llavors va dir, bueno, però per què no? Ja teníem, vam dir, doncs ho direm a l'Ignasi Roda, que ja l'havia fet bastantes vegades. Ell va acceptar-ho, i ara fem la mateixa versió, però en versió sencera.
O sigui, es farà que aquestes dues vegades, en principi, a Cal Gerrer,
sí,
però vols dir que tens en mente el fet de dir la continuarem fent?
Sí, no? Tu tens una...
A mi em truca i diu, tenim una gala, diu, anem-hi. La tenim tan interioritzada que després han estat molts anys fent-la. Em sembla que l'últim que jo vaig fent-ho va ser precisament a la presó. Sí. Vam anar a Tarragona a la presó,
sí.
I la vam
fer... Ah, sí, sí, ho recordo, sí, ho recordo.
Va ser el record més maco que tinc d'haver fet el brometatge a la presó. Tenia... Hi havia la Forcadell.
I una resposta bona de...
Va ser preciós, no? Sí. Vam tenir... Ens van deixar, el noi que portava cultura des de la presó,
sí.
Ens van deixar entrar a la Carme Forcadell una hora abans de començar la funció. Això estava prohibit.
Sí.
Ja estàvem vestits a l'escenari i vam estar sols amb ella una hora parlant de tot. Jo li vaig dir a aquell noi, fem una foto. No, està prohibit. I però vam tenir una conversa molt, molt maca.
Bueno, que quedés la imatge una cosa i que tinguéssiu l'ocasió de fer-ho una altra.
Sí. No, en el Villaterra Diari vaig publicar un article referent a aquest bolo i en aquesta conversa amb la...
És que va ser molt bonica. I el noi que portava cultura de la presó, que no vivia a la presó, venia cada dia, em va dir, escolti, pateixo perquè una obra de teatre aquí en aquesta presó no s'ha fet mai. S'han fet musicals, va venir últimament la Llull Bertran cantant i tal, però una funció, tinc por.
Es deia Jordi, es diu Jordi, del Mas, sí. Enric. Sí.
Un noi molt amable.
Tenia por de la reacció dels presos, de la gent que anava allà.
Sí, tenia por perquè...
Per tractar-se
una obra de teatre, una musical, i que facin riure la Llull Bertran i tal, doncs és més fàcil. No?
Això es coordina a través de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya,
sí.
Que demana als seus socis si volen col·laborar amb aquest tipus d'activitats de proximitat. Sí, sí. Amb
la... Insisteixo, no havia fet mai teatre allà, a la presó.
Sí, hi havia tingut algú que havia fet un concert, o sigui, sí. Guitarra i veu i fer concert, cançó.
I van omplir de gom a gom, esclar, perquè es havia reservat abans, i a la presó cridaven a l'hora de començar, anava un número tal, anaven entrant, esclar, i era d'homes, perquè em semblava que en Mas Enric només era de dones, i no, hi havia dues naus de dones, però en general hi havia homes. Bueno, estava ple de gom a gom, i llavors va començar l'obra, i vam quedar parats, perquè a part dels aplaudiments, el millor que pot tenir un actor és que la gent es posi dempeus i aplaudeixin.
Home, i tant.
I aquí no ens va passar, vam quedar per la decisió que no ho havia fet mai. I aleshores aquest noi que estava darrere de tot, aquest de cultura,
Jordi,
va quedar tan parat que sense que pogués fer-se va fer fotos, que estava prohibit i en canvi no les va fer. I diu, mira, he quedat tan content i m'ha agradat tant que et dono aquestes fotos. Però, clar, són agafades de darrere de tot i queden llargues. Però bé,
es veu aleshores tota la gent que estava, que estava assistint.
Sí, la sala, es veu la sala plena.
Sí. Està bé, eh?
Sí. Va ser molt bonic, va agradar molt. I mira, i l'hem continuat fent, vull dir que...
Però vam entrar amb el cor encongit, perquè per entrar i arribar fins al lloc, anar passant passadissos i controls i això... La veritat és que per molt de disseny de presons i el que vulguis entrar a una presó és una cosa...
Penses en la sensació real, no?, que si haguessis entrat tu en aquell moment.
Sí, tinc la sensació, jo vull sortir d'aquí, Em vaig recordar la meva sensació quan sortia del campament de la Mili, que sortia, diguem, amb un inútil temporal, diu, segur que algú vindrà i m'agafarà i em tornarà cap a dintre, no? En aquesta sensació de...
Després de tants anys de fer-ho, Jaume... El teu personatge, bueno, no, i l'obra, no hi ha el teu personatge més sinó l'obra, et trobes diferent? O sigui, tu l'afrontes diferent o sents exactament el mateix que senties quan vas començar a fer-la?
Home, jo és que passa que és que per mi Chekhov és el millor autor de teatre i m'identifico molt, molt amb les seves obres. I aquesta, per mi, jo em sento Ivan Vasilievich. Quan actuo amb l'actriu ens compenetrem molt bé i, esclar, els anys han passat, cuidado, tinc de portar perruca i vaig amb bastó, però el personatge en si té tanta categoria, és tan elegant i tan bonic i tan gust de poder-la fer que disfruto molt. I m'hi sento molt, molt, molt identificat.
En aquest cas tenim la tercera persona que no ha pogut venir, que és l'Anna Pou,
sí.
I en aquest cas tu fas una... aguantes a fer una comparació amb les diferents anes que has tingut?
Sí. Sí, sí, aquesta és la que fa 20. No, perdona.
No.
Hem fet 20 funcions amb ella. Però abans hi havia hagut 9. 9. I l'última, que hi era ara, i va morir fa poc, era la Pepa Palau.
Jo penso que a veure, el personatge de l'Ivan és el pal de paller de l'obra, és el que suscita tota la trama, tot l'intríngulis, i els altres giren entorn d'ell, no? I com que el Jaume ho té tan interioritzat, tan ficat a la medula, que de seguida connectes, de seguida, inclús quan de vegades doncs, ens equivoquem una cosa o altra, no es nota en absolut, perquè de seguida enllacem les coses i afegim, i quan ens diuen què dura l'obra, diu, depèn del dia.
Però improvisem,
Bueno, ja no, improvisem a nivell de frases, o que hi hagi un bocadillo canviat de lloc, de seguida el recuperem, no?
El que passa que el llenguatge també és aquest llenguatge que permet aquest tipus, no, si saps com es faci...
Aquí hi ha el mèrit del Joan Olivier. El Joan Olivier deia que ell no feia traduccions, sinó que feia versions. Uh-huh. I aleshores, doncs, ell, aquesta obra la va traduir del francès, perquè ell el rus no el coneixia, no? I esclar, suposo que el francès devia ser una traducció molt ortodoxa, però ell va ser capaç de transformar-la i de portar-la cap aquí, tot i dient-se Chubukov i Lomov i tot el que vulguis. Jo, mira, ara fa 4 dies estava parlant amb una persona, diu, tinc una persona que era per professor, que es va jubilar i se'n va anar a viure a un poblet de Pallars, i se li ha acudit fer d'alcalde, i ara té un merder perquè han vingut dos propietaris que s'estan discutint un tros de terra. I un altre amic meu que va anar al Gironès a viure, també se li va acudir presentar a fer alcalde, i li va venir un tio que estava envaint el territori d'un altre tio i tenia un problema, un conflicte amb dos pagesos d'allà. I jo vaig dir, nois, no m'heu d'explicar res, que jo això ho tinc mamadíssim.
I tant,
ja fa molts anys, ja fa molts anys.
Ja sé quin és el conflicte. No,
però això és tan real que és autèntic, perquè vam fer un bolo en Andorra, que el director, que era Ramon Ribalta, feia pobles al costat del poble.
Pletes feia
el poble, sí. Igual que el poble, i feia de tot, el campanar, la plaça major, tot. I van venir els dos alcaldes, el de la Pleta Nova i el de l'ajuntament anterior, i van veure l'assaig, estava tot muntat i tal, i quan diu, hi ha un fragment que es barallava amb l'actriu, perquè jo discuteixo que sóc propietari d'uns pradells del bou, i ella diu que no, que és ella la propietària, bueno, parlem dels pradells del bou, i van parar un moment i van dir, escolteu, hauríeu de treure això, hauríeu de treure, perquè aquí hi ha dos propietaris que estan barallats, en lloc del pradell del bou, diu la prada de la vaca, però és el mateix, escolta, es pensaran que anem contra ells, hauríeu de treure això. I ho vam canviar una mica. Vull dir que és molt, molt real.
I tant, segur que trobaríem quantitat de llocs, i a més alguns que ni ho saben ni els mateixos propietaris.
No, inclús vegades... hi ha judicis pendents, aquell que va matar per allà les muntanyes, allà per Tremo, no sé, bona, que hi havia un litigi encara pendent, i no està acabat, no? Vull dir, perquè això... Vull dir, es retroalimenta, no? Perquè passa de pares a fills, no? I sempre, doncs, la discussió, i potser el terreny no val res, però... Ja, és el principi que diu, és el principi que diu l'Ivan, la terra no m'importa, però és el principi, no?
La propietat, el fet de sentir la propietat com a teva, que realment això és meu, perquè ve del meu, l'avi, el tataraveu.
Bueno, així acaba la primera part del que el vent es va emportar, no?
Sí.
Juro que mai tornaré,
no,
agafant amb una mà i agafant la terra, no? Diu, la terra per ella és, en aquell moment és important.
És veritat. Només
perquè el Chekhov és un gran, gran autor, El que passa que les grans obres d'ell són les llargues, no? Mm. Hi ha l'Or dels Cirerers, l'Oncle Vània, la Gavina, les Tres Germanes, que aquestes quatre obres no hi ha any que no les hagin fet a tots els teatres del món. Sempre es fan, sempre.
Es fan, sempre. O sigui, volten en teatre i han fet més de 120 pel·lícules,
sí,
i sèries de televisió basades, sí, en aquestes obres.
Aquestes
obres. A tot el món.
Sí, sí,
90,
sí,
idiomes.
Sí, sí,
o sigui,
sí,
és una cosa d'una potència brutal. I és això que jo penso, que serà un cas concret, serà un lloc concret, és igual, però reflexa,
sí,
què fa les persones, què,
sí,
som les persones.
Sí, sí, sí.
El,
sí,
sentit,
sí,
humanitari, el que és... Per tant, és lògic que sigui així.
Sí.
I no passa res, eh? Les obres
aparentment no passa res.
Tant surt algú que...
De fet, aquestes obres curtes, el Chekhov primer van ser contes curts, que després llavors els va, ell mateix els va adaptar a teatre, però inicialment això eren petites narracions.
Canté també.
Canté, unes de cantadores. Sí. N'hi ha una divertida d'un que es dedica a agafar claus de les vies del tren. I el Julio diu, però per què? Diu, escolti, només n'agafo una, eh? Queden els altres, no es farà mal bé la via. Diu, però no ho pot fer, això, no?
Molt bé, doncs escolteu, content que heu vingut, no es fos de venir, perquè sempre això costa una mica, segons a quines hores del dia.
Hem de dir una cosa important.
Digueu.
Per la primera sessió tenim un llenu que bueno.
Sí, un llenu.
Que és una sala petiteta i, per tant, doncs, si la gent està interessada, que vagi cap al dia 2.
Encara queda pel dia 2.
Que corri per no perdre's aquesta petita joia.
És bo saber-ho. O sigui, ja ho sabeu. Ja ho sabeu que un prometatge de Chekhov a Cal Gerrer el dissabte aquest vinent i l'altre dissabte a les 18:30, 6:45 de la tarda. Jaume Pla, moltes gràcies per haver vingut. Ignasi Roda, moltes gràcies.
Gràcies
a tu.
I molta merda.
Exacte.
Salut i foris.
Molt bé.
Avui dijous a les 20 hores al Bocamoll de Torreblanca, concert del grup de jazz Good Times, Bad Times. És aquesta música que estava sentint? No, és una altra cosa. Perquè el dissabte a les 20 a la sala d'actes de Torreblanca, concert del duo Peccata Mundi, que és aquesta música que estem sentint. Format per la pianista Fumie Ono i l'intèrpret de mandolina Xavi Gonzalvo, que presenta el seu nou treball Terram Nexum. A la mateixa hora, al Teatre Auditori, Laura Andrés, piano acompanyada de Roser Loscos, violí, presenta Venus, un concert de Barcelona Jazz Festival en el marc d'activitats del Dia Internacional contra les Violències Masclistes. I el diumenge, espectacle en família, al Teatre Auditori, a les 15:30, a les 17 i a les 18:30, Paisatges, estudi 1, de la companyia Crea Moviment, idea original de Cristina Martí, direcció de Toni Vinyals, amb dos ballarines i piano, és un espectacle participatiu de 50 minuts de duració adreçat, sobretot, als infants de 0 a 3 anys. Jo quan diuen això de 0 no sé què vol dir, però aquí ho diu, de 0 a 3 anys. I us deixo una mica de música. Laura Andrés, aquest piano que esteu escoltant. I fins la setmana que ve, que em sembla que parlarem de la nova programació del Teatre Auditori que començarà el mes de febrer fins al mes de maig. Adeu!